litúrgia a prop.
Passa un minut i mig de dos quarts de set. Comencem el nostre espai setmanal, el nostre racó de litúrgia. Volem parlar de l'art de celebrar, del que és la visualització dels grans misteris en què creiem els cristians, sobretot el misteri pasqual, la mort i resurrecció de Jesús. I avui ho volem fer analitzant alguns aspectes molt visuals de la litúrgia, com són els colors que s'utilitzen. El blanc, el verd, el vermell i el morat, sobretot. També volem comentar quins són els llocs adequats per a cada moment important de les celebracions i la importància de la missa, de la celebració de l'Eucaristia en relació amb altres actes litúrgics. Per fer això ens acompanya avui Vicenç Guinot, que és liturgista, rector de la parròquia de Sant Miquel de Molins de Rei. Mossèn Vicenç Guinot, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies, com està?
Pues bé, gràcies a Déu. Esperant per començar la missa, quina estona.
Ah, molt bé. Per tant, s'està ambientant molt bé. Per començar la missa, parlem de litúrgia, Ràdio Estel.
Preparació.
Correcte. Bé, em sembla que ja els he dit, però els principals colors que s'utilitzen en la litúrgia, en els ornaments del celebrant, és a dir, l'estola, la casulla, en el cas dels diaques, la dalmàtica, i bé, tant els concelebrants, o sigui, el celebrant com els concelebrants, també s'acostuma a posar, doncs, en un ornament de tela a l'ambó des d'on es proclama la paraula de Déu. Aquests colors, blanc, verd, vermell i morat, sobretot, què representen? Com els classificaríem, si vol anar per parts?
Sí. Mira, primer una petita introducció.
Sí.
Els primers segles no hi havia colors. Els jueus sí que en tenien, el color porpra, el safrà, el carmesí, i es posaven barrejats. Però els cristians no feien servir colors.
O sigui que això ha vingut després, doncs.
Sí, és posterior, sí. Llavors ja comencen a aparèixer, clar, pels mosaics, no?, que veiem per les pintures, per les frescos, no?, que veiem colors, no? Però, per exemple, el color groc, no? Hi ha un bisbe passant amb bolos a Milà, que veiem un color groc, no? Un altre mosaic que apareixen els celebrants amb polpa, no? Llavors, al final, hi ha Innocenci III, cap al segle XIII, que ja decanta una mica els colors, quan ja queda el blanc, el verd, el negre, el morat. I després ja arriba al segle XVI, Pio V, que ja, doncs, que són els que tenim ara, no? Llavors, a banda d'aquests, afegir que n'hi ha un parell més, que els fidels segur que els han vist alguna vegada, que són el color rosa i el color blau.
Sí.
El color rosa es fa servir el tercer diumenge d'Advent, que s'ha anomenat diumenge Gaudete,
sí,
en què la missa comença amb una antífona, un text de la Bíblia, que canta el goig de la immediatesa de l'arribada del Senyor.
Sí,
i aquesta... també el rosa, el quart diumenge de Quaresma, que s'anomena Letare. És alegria perquè arriba la Pasqua, que el Senyor ens obre la celebració.
Ja s'acosta dintre de l'austeritat quaresmal.
Sí. Sí. Correcte. I l'altre que seria el blau, que aquest és un privilegi d'Espanya, del segle XIX, per la festa de la Immaculada.
És un blau cel que substitueix el blanc de la Mare de Déu, en aquest cas, no?
Correcte. Aquell dia es pot fer servir aquest blau, però és un col·legi d'aquí, no està extès a nivell de l'universal.
Recordem que el color... Sí, digui.
Sí, sí.
No, deia que el color blanc és un color per a les festes del Senyor, per a les festes dels sants doctors de l'Església, per exemple, i per a les festes marianes i per a la Pasqua. O sigui, el blanc és una mica el color joiós per excel·lència. Després tenim el verd, que és el temps durant l'any. El vermell serveix per a les festes dels sants màrtirs, no? Simbolitza la sang dels màrtirs, i també per a Pentecosta, no?, com a signe del foc. I, finalment, el morat, la quaresma i l'advent, temps de més austeritat i pels difunts. No sé si aquesta classificació és suficient, si vol aprofundir-la una mica més, mossèn Vicenç Guinot.
Sí, però el blanc faltaria, en principi, això dels colors, determinant els períodes de temps llargs, no?
Sí.
Que són el que diu els temps litúrgics, no? I després hi ha puntualment per algunes festes concretes, no? En el blanc, per tant, seria Nadal i Pasqua,
Sí.
Que són les grans festes, sí, sí. La Pasqua, òbviament.
Efectivament, m'havia deixat el temps de Nadal, també molt important.
I després la preparació que seria Advent i Quaresma. Per tant, hi ha el blanc, les festes blanc, i morat és la prèvia, la preparació Advent i Quaresma. Mm-hmm. I després el temps, setmanes, moltes setmanes, doncs que no hi ha aquests fets celebratius, el verd, que és únicament com el color de l'esperança, el color de la quotidianitat, eh?
Mm-hmm.
I també en el vermell hi ha una similaritat, és a dir, l'Esperit Sant, òbviament és el foc d'Esperit Sant, Pentecosta, i també màrtirs, i també entren aquí els apòstols i evangelistes, mm-hmm. perquè s'entén que són màrtirs, doncs, la majoria dels apòstols, per tant, i un altre és les exèquies d'un papa, això com quan ho veiem, gràcies a Déu, molt sovint, doncs quan hi ha l'exèquia d'un papa, el color és el vermell, perquè això ja ve dels temps de l'Església de Roma, que tenien el color vermell les exèquies, no? I l'han conservat. I sí, és una mica això, l'altre.
Doncs està bé saber-ho quan tinguem les properes exèquies d'algun papa, esperem que no siguin molt immediates, doncs el color vermell. També hem de dir que entre els colors diversos que estem comentant, és curiós que, per exemple, el diumenge de Rams, que és diumenge també de la Passió del Senyor, s'utilitza el vermell, no?
Sí. Correcte, sí, sí.
I en canvi el divendres sant, que també és de la Passió, el morat, és una diferenciació dels dos dies.
No.
També és el vermell, el divendres sant?
És vermell, sí, sí. És vermell.
Ah, disculpi, ara jo ho he dit malament. Sí, doncs, sí. Molt bé. El vermell els dos dies, per tant, ben...
El de Rams és un dia festiu, el de Rams, però què passa? Que s'anomena també diumenge de la Passió.
Sí.
Perquè com que es llegeix la Passió, d'aquí li ve el vermell, saps?
Sí. Molt bé. Avui amb Vicenç Guinot estem parlant dels colors de la litúrgia. I bé, si li sembla, fem una petita pinzellada al que són els llocs de la litúrgia. Diguéssim, amb un format estàndard, imaginant-nos que som en una església o en una capella o en una catedral, tenim aquesta superfície elevada que és el presbiteri, no?
Sí. Que és... Mira, primer una petita introducció. La litúrgia ordena. Què vol dir? Que posa ordre. El sentit que una de les persones, hi ha diferents ministres, serveis, el laic, el diàcal, el prevere, el bisbe, l'acòlit, el cantor, el salmista, el sacristà. Després ordena els temps, com hem dit ara, Quaresma, Pasqua, la setmana és el diumenge del Senyor, durant el dia, l'audes i vespre, matí i tarda, no? I després ordena els espais, també. Llavors, efectivament, els espais, doncs, hi hauria la nau, on hi ha l'assemblea dels fidels, i després el lloc més elevat, que no sé per què, que és el presbiteri. Presbiteri, per què? Doncs perquè hi ha les preveres.
Uh-huh.
I dins del presbiteri, doncs hi ha els tres espais que són fonamentals. El centre de l'altar, que representa Crist, per això els sabranes quan arriben fan una reverència i fan un petó, perquè representa el Crist. I després el que proclama l'Evangeli, abans de proclamar l'Evangeli, s'inclina o davant del bisbe o davant de l'altar, demanant la benedicció. Després hi hauria l'ambó, que és l'espai des d'on es proclama la paraula de Déu. A Montserrat, per exemple, diferenciem també el lloc de l'Evangeli, perquè també es pot fer, no?
Sí.
Un espai només per l'Evangeli i l'altre per la paraula de Déu.
Un espai que està
Iglesias,
com al lateral.
L'ambó.
Uh-huh.
Correcte. Hi ha altres que són molt més elevats, per exemple, de la Sala Catedral de Tarragona, el dia que puja totes les escales fins al capdamunt, no?
Sí,
això
sí,
ja
sí.
Depèn dels artistes, d'arquitectura...
Naturalment.
I després hi hauria la seu. La seu, que és on s'asseu, el que precedeix, i que d'aquí ve el nom de catedral, el sentit que el bisbe té una seu que li marca el servei a tota la comunitat diocesana.
Una càtedra o una cadira, que és la càtedra del bisbe, no?
En teoria, la càtedra ha de ser algo fixa, però bueno... Després ja les circumstàncies fan doncs, que vegades tenim la càtedra darrere, no? D'alta, i alguna vegada doncs, la posem davant, i darrere cosa més solemne, però en principi aquests espais s'han de ser fixes.
Sí. Bueno, són fixes. Sí.
Ja doncs... Depèn de l'arquitectura o...
Clar, depèn, efectivament, i moltes vegades l'arquitectura és innovadora. Doncs recordem, per fer recapitulació, el presbiteri, aquest lloc elevat, que normalment està elevat però no és necessari, efectivament, com vostè diu, i allà dintre doncs, hi ha dintre d'aquesta superfície l'altar, que és la taula pròpiament, l'altar seria la taula, tot i que no li diem taula sinó que diem altar, i després l'Ambó i la Seu, espais que, combinats amb les imatges i els signes, configuren la nostra litúrgia. Finalment, en aquesta estona que estem compartint amb Vicenç Guinot, sacerdot de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, rector a Molins de Rei, també delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgica de Sant Feliu de Llobregat, m'agradaria que comentéssim una mica quina diferència hi ha entre celebrar la missa en una església i altres celebracions litúrgiques, com poden ser sagraments, el matrimoni, el baptisme o celebracions de la paraula. Què diferencia la missa de les altres celebracions, mossèn Guinot?
Bueno, com diu algun celebrant que segon, l'Eucaristia és fons et culmen, no? O sigui, tota activitat a l'Església, al final s'ha de conduir a l'Eucaristia. Si no arriba a l'Eucaristia, ens quedem a mig camí. Després entenc que els homes estan en el procés de fe, no? I que catequètic i de conversió, eh? Però tots ens estem convidats a ser al voltant de l'Eucaristia, no? Perquè al final... doncs el cel serà el banquet, un banquet, no? Però aquest banquet ja es fa present aquí, a la Terra. Per tant, aquest sentit és central, principal, fonamental. I després, tot surt de l'Eucaristia. És a dir, tot el que l'Església fa, perquè tingui fecunditat, la força li ve d'això, que s'esceba l'Eucaristia, que és que el Senyor mori i ressuscita. I el Senyor s'ho esperit sant. Per tant, la diferència és evident, no? Que,
sí, sí.
Que, ara bé, òbviament, doncs, un ha d'estar batejat per participar a l'Eucarística i un per atensar-se dignament, doncs, a relacionament de la penitència, i etcètera, etcètera, no? En aquest sentit, tot el bé de l'Església, podríem dir així, es contén en l'Eucaristia.
I la celebració de l'Eucaristia inclou, doncs, aquesta part central, que és la pregària eucarística, amb la consagració...
Sí.
Després hi ha l'administració de la comunió en una celebració de la paraula, que de vegades es pot fer quan no hi ha sacerdot... I bé, moltes maneres també portar la comunió als malalts, evidentment, també és Eucaristia, però sense celebració pròpiament. Doncs ens quedem amb ganes de parlar de moltes més coses, el que passa és que de vegades també cal l'actitud d'un mateix, no?, d'obrir-se a entendre-ho, encara que costi una mica.
Correcte.
Sí. Una abraçada, mossèn Vicenç.
30 segons?
Sí, sí, 30 segons, endavant, sí.
Mira, el papa Francesc, això que estàs dient, ha constatat aquesta reformació litúrgica i al juny d'aquest any ha regalat una carta a l'Església que es diu Desiderio Desiderabi.
Sí, senyor.
Adreçada a que els fidels tinguin consciència de que necessiten formar-se litúrgicament. Per tant, convido a buscar a internet Desiderio Desiderabi,
Sí.
Sobre la formació litúrgica, juny 22, que la busquem.
Doncs Desiderio Desiderabi, sí, senyor. Sí, molt oportuna la recomanació, nosaltres la recomanem, de fet un dia vam parlar-ne, ara fa unes quantes setmanes, però sempre es queda curt això, en tornarem a parlar. Una abraçada i moltes gràcies per aquests consells. Adéu, fins una altra.